Uns minuts que passen de les 4 de la tarda i a la caravana, com cada divendres, seguim la nostra ruta aparcant al bar Bodega Bartolí per entaular-nos amb Marta Torné, actriu i presentadora del talent show de TV3, Eufòria. L'hem vist i la veurem conduint les gales del programa musical, però també ha presentat programes com Persona Infiltrada, TV3, Algo Passa con Marta, La Sexta i Cámbiame a Telecinco, entre d'altres. I és que la nostra convidada d'avui té un llarg recorregut passant per les pantalles de casa nostra i no només com a presentadora, sinó també, com dèiem, com a actriu, donant vida a personatges com la Maria, de la sèrie El Internado, la Julia de Los Protegidos o la Paloma a Velvet Collection. Marta Torné, molt bona tarda.
Com estàs?
Has demanat un bitxí, eh? Amb qui t'aniries a fer un bitxí, una cervesa, amb qui sigui?
Normalment sempre prenc canyetes.
Sí, eh?
Sí, però avui... Home, quan sí que si treballo o faig qualsevol cosa de professional, no em surt demanar qualsevol cosa d'alcohol. Amb qui me n'aniria? A fer un bitxí o una canyeta? Ui, amb moltíssima gent.
Mireu, t'ho posaré fàcil. Un exconcursant d'Eufòria. T'ho posaré fàcil, he dit, eh?
Home, però hi ha molt... O sigui, si dic un, deixo els altres com que no em ve de gust. No, home, no. Qualsevol de la tradició. Sí, ara. Sí, me'ls estimo tots.
Va, ara hem fet una pinzellada a la teva carrera. Has passat per la tele, però també pel teatre, amb aquell Más allá del puente, el cinema, també amb títols com 7 anys amb Roger Gual a la direcció, i també has passat per ràdio, Marta. Tu recordes un programa que es deia La Trobada?
Sí, clar, com que no me'n recordi. No, a més, no tenia aquest títol, però ens van fer canviar el nom.
Sí o no?
Sí, clar. Ui. Sí, sí, es deia L'Eròtica del Poder. Però no els acaba d'encaixar el títol a la direcció de l'emissora, cosa que entenc perfectament. Sí, sí, bueno, vols que t'expliqui coses?
Sí, sí, vull que m'expliquis una mica els teus inicis.
És que clar, tota la meva vida ha estat molt casual i molt una suma de coincidències. Potser la ràdio, que és on va començar tot, sí que va ser una cosa buscada per mi perquè em feia molta il·lusió. Jo sempre he escoltat ràdio a casa, soc de les que la seva mare sempre es despertava pel matí, posava la ràdio i ja no la tancaven tot el dia, no? Llavors això jo crec que fa que estimis la ràdio i encara ho faig a dia d'avui, no? No entenc la vida sense la ràdio. Llavors a mi m'agradava molt, em venia molt de gust i vaig trucar a Ràdio Nou Barris perquè jo sóc de Nou Barris i era el que tenia més a prop. Llavors vaig dir, hola, m'agradaria presentar un programa. I em van dir, ostres, perfecte, perquè mira, tenim els matins de Ràdio Fórmula que no tenim a ningú. Per la tarda, no sé què. I llavors vaig acabar, perquè jo treballava i estudiava durant la setmana, i els dissabtes era tot el matí fent Ràdio Fórmula i per la tarda fèiem un programa que es deia L'Eròtica del Poder, que vaig enganyar a la meitat dels meus amics per convèncer-los que vinguessin a fer seccions gratis, perquè allà ningú cobràvem, evidentment, però jo estava encantada de la vida. Llavors allà, clar, era durillo perquè quan teníem trucades i coses d'aquestes trucaven la meva mare, els nostres amics, tot era una mica, bueno, i vam dir, escolta'm, ja que estem fent el programa i ja estem en actiu, anem a buscar altres opcions. I vam trucar a Radio Ester, ens van rebre, superguai, i ens van dir d'acord. Llavors, clar, vam passar a fer un programa que era per tota Catalunya, per nosaltres era com presentar els Oscars. O sigui, fèiem tertúlies que la gent trucava i tal, bueno, tampoc vam fer cap format innovador, però, clar, ens trucaven des de Girona, nosaltres allà a l'estudi, superemocionats, que a més va coincidir, vam arribar a estar a l'estudi anterior i ara el que teniu nou, bueno, que per mi és nou perquè fa més de 20 anys que el teniu.
De quan Radio Estel estava a la Diagonal, no?
Sí,
suposo.
Sí, sí, bueno, no me'n recordo exactament on estava, però vam viure aquest canvi, que a més, clar, era un estudi professional com el que de Catalunya Ràdio. I llavors aquí, mira la casualitat, el nostre tècnic de so feia les cròniques del trànsit. Llavors un estiu ell se'n va anar de vacances i em va dir, vols presentar tu vols fer això del RAC? Això sí que era remunerat, que jo no sabia on em ficava, perquè clar, havia d'entrar a les 5 del matí o 6 i te les feies tu, vull dir, havies de trucar, suposo que ara està tot més digitalitzat, però jo havia de trucar als Mossos, a la Guàrdia Urbana, als bombers, si hi havia un accident, o sigui, em va costar molt fer les cròniques almenys les primeres setmanes. I llavors aquí és quan jo ja vaig acabar la producció d'audiovisuals, que era el primer any d'aquella promoció, que no existia fins ara, perquè jo venia de treballar, he fet moltíssimes feines, però l'última feina que tenia, que ja estava vinculada amb el món audiovisual, era recepcionista, però d'una productora. Llavors aquí vaig descobrir el món de la producció, vaig estudiar producció, alhora que treballava la productora, estudiava i feia les ràdios cap de setmana, i després amb el de Ràdio Estel vaig anar a demanar feina a producció, perquè hi havia un canal que es deia City TV, que és l'actual 8 TV, que van començar, i jo vaig anar a demanar feina de productora, evidentment, que és el que havia acabat de treure'm el títol.
Vitamina N, no?
No, encara no, ui, espera, si és que necessitem tres programes per explicar-te la meva carrera professional. I llavors vaig anar a demanar feina i em van dir, mira, tenim totes les produccions, no necessitem gent de producció, però estem buscant reporters. I em va dir, fes una prova. I jo, què? No. I com venia de fer molta ràdio, mira, em van agafar. I portàvem veient gent i buscant gent, però clar, no era reportera, era reportera i càmera, i editora. Llavors de cop i volta em vaig veure fent 3-4 peces al dia, anava jo sola amb la càmera, em feia moltíssima vergonya, ho passava fatal, alhora també vaig aprendre molt, que estava el Marc Serra també amb mi, i llavors aquí, a l'any següent, va entrar el Jordi. I llavors amb el Jordi vaig començar a fer guió i llegir mails, que ho feia fatal. Quasi em fa fora, perquè em va dir que no li estava donant el que ella esperava de mi, que encara ens arribem amb això. I ja després ens vam anar a Madrid amb ell, que jo de fet vaig estar a punt de dir que no, perquè Jazz Music em va oferir presentar un programa aquí a TV3, i el Coto Matamoros, tu te'n recordes el Coto Matamoros? Sí. Que jo no havia parlat amb ell en tota la temporada, perquè ell col·laborava a la ràdio del Jordi, que feia també per la tarda a RAC1. I un dia, esperant per entrar a plató, que no havia parlat amb ell mai, em va dir, bueno, te vas a Madrid, tal. I dic, bueno, no sé, me feia molta madre marxar a Madrid. Digo, no, és que m'ha ofrecit, clar, a mi oferir-me un programa com a presentadora era fer un upgrade, no? Llavors dic, hombre, a més, Barcelona, Catalunya, tal, és mi casa. I me dijo, pero ¿cómo vas a perder la oportunidad de irte a Madrid? I allà vaig dir, tienes razón. I llavors ja vaig dir, va, me'n vaig a Madrid. I llavors me'n vaig anar a Madrid, a la setmana em van fer un contracte de cadena, que després tampoc vaig fer molta cosa durant aquell any. Després vaig començar, per una casualitat, d'anar a un sopar, vaig conèixer el director de càsting, que precisament avui he somiat amb ell, mira, el Luis San Narciso, que em va oferir, bueno, les casualitats també, em va dir, eres actriz? Digo, no. Bueno, és que... ¿Te puedo hacer una prueba?
Pues lo serás, ¿no? Una mica.
I jo llavors, començo a fer l'internado, 7 temporades amb un paper prota, que va ser una de les aventures més fortes que he tingut de la meva vida, juntament amb el Vitamina N, segurament, i després he tingut d'altres. Eufòria també és un projecte molt que m'ha canviat molt la vida, bueno, i que em fa molt feliç. Llavors d'allà, doncs, teatre, sèries... Després també tot el món de les xarxes socials, vull dir que és que jo no m'avorro.
No pares.
I ja veus que no callo tampoc, eh? Que et faig monòlegs en lloc de respostes.
Clar, ara m'explicaves una mica els teus inicis en el món de la comunicació i de la interpretació. Què gaudeixes més, presentar o interpretar?
Quin és el verb? Què?
Què gaudeixes més?
Ah, gaudeixes què? Clar, em portes a una bodega preciosa, però clar, aquí hi ha gent dinant. Depèn del projecte. Hi ha projectes de presentadora, per exemple, quan vaig fer una Telecinco, que hi havia dies molt, molt durs, perquè la fàbrica de la tele té una línia editorial, no, per dir-ho així, que a mi no, jo no la disfrutava gens i ho patia, però havia de ser professional.
Per què? No t'agradava gens?
Perquè al principi es va plantejar com un programa on la gent anava i la canviaven de look, i després, quan vam veure ja que baixàvem algun punt de share, ja vam començar a fer canvis a gent, doncs, amb intents de suïcidi, depressions, i havíem de ficar molt el dit a la llaga, jo com a presentadora, i allà hi havia sempre un confrontament de fins a on podíem arribar, i jo no... A més, jo pel meu caràcter, a mi m'agrada l'entreteniment, fer el tonto, distreure i sentit de l'humor. Vull dir, a mi aquells silencis esperant perquè el personatge o el convidat plorés, tot això no. I en canvi hi ha altres projectes com a presentadora que sí que els he disfrutat molt. I després també a nivell interpretatiu, doncs hi ha hagut coses que m'han encantat i d'altres que... Jo me'n recordo quan feia una obra de teatre que hi havia una part de la funció que havia de trencar la quarta paret i baixar i fer-li monòleg a un tio que hi havia sigut al públic, i jo fins que no arriba aquell moment ho passava fatal i em feia molta vergonya. Després ja, bueno, et vas fent, però... I també hi ha dies de rodatge que et toca banyar-te despullada al febrer a una, allà a l'Escorial, o com Velvet en l'especial de Nadal, que anàvem amb bufandes i guants rodant el mes de juliol a la Gran Via a Madrid. Vull dir, hi ha dies per tot,
que no t'és preciós,
i hi ha projectes de tot tipus, clar.
Parlem d'Eufòria. Si parlem d'Eufòria, segona edició, que ha començat molt, molt, molt fort, 824.000 espectadors que van connectar amb aquesta primera gala. Déu-n'hi-do, no? Com ho esteu vivint tot plegat?
No ens esperàvem tanta audiència. Sempre ens agrada ser prudents, i ja vam veure que l'últim càsting va fer un 14, cosa que demostra que està en molt bon estat el projecte, tot i que sigui una segona temporada. Però un 22.4 és una barbaritat. Bueno, jo crec que és una molt bona nota, i esperem que no decaigui.
Què vas pensar quan et van dir hi haurà segona temporada d'Eufòria?
Ui, això ja ens ho imaginàvem.
Sí?
Home, amb l'èxit que va ser... sempre et portes... O sigui, jo em vaig alegrar més de que em tornessin a trucar a mi que no de que hi hagués una segona, perquè podíem fer una segona sense nosaltres i canviar totalment els presentadors o l'equip. Ja es veia que això funcionaria. O sigui, ja quan... Ja van començar bé la primera temporada, però després van anar pujant, i després el del Sant Jordi i tal, vull dir que ja esperàvem una mica que seria, faríem una segona.
Tens por, Marta, que la gent compari les dues temporades i que sentiu massa pressió per intentar arribar al nivell de la primera, etcètera, etcètera?
Els nanos, tots tenen molt de talent. Jo crec que fins i tot diria que estan una mica per sobre de l'any passat com a grup sencer. Després sempre hi ha els que t'agraden més o menys. També és veritat que l'any passat teníem molts personatges més enllà de la veu, com el Triquell, com el Joan, l'Edu amb la història del seu pare, la seva àvia. Vull dir, hi havia moltes coses que també t'enganxaven i empatitzaves amb ells, no només quan cantaven. Veurem, a veure, encara estan per descobrir, jo crec, els nois d'ara. Però també et dic que jo... passo una mica més per sobre. O sigui, això és una pregunta que li hauries de fer més a la direcció, a la producció executiva, perquè jo, mira, al final em donen el guió i sóc un ninot que em poso allà i faig el que em diuen.
Molta gràcia, això. El que sí que és indiscutible és que la primera temporada d'Eufòria va anar molt bé, però també hi va haver crítiques. Marta, com vius el hate?
Intento no... Tot el que no sigui constructiu... O sigui, si tu em dius que no m'aguantes perquè no em suportes... Bueno, no et dic que me n'alegro, però bueno, a mi també hi ha molta gent que fins i tot són amics meus i els veig per la tele i no els aguanto, perquè el personatge que fan a la tele no m'agrada, saps? I després els veig i jo me'ls estimo molt, vull dir que... I hi ha gent que em cau malament i tampoc passa res.
Llavors... En algun moment t'han sobrepassat les xarxes socials, per exemple?
No, és que jo, tot el... O sigui, pensa que tota l'època del Vitamina N, de l'internado, tota aquella època de projectes també molt... que vaig fer molt... de molta audiència i de molta repercussió, no hi havia xarxes socials. Llavors, també et dic que ara Twitter és un... és un vertedero de crítiques com que no tenen cap sentit. Entenc que, per exemple, el tema del català encara l'he de millorar, perquè a mi m'agradaria poder parlar-ho com el Ramon Pellicer, saps què vull dir? Sí, perfecte.
Vas dir que havies contractat un lingüista, fins i tot.
No? Li vaig demanar jo això? A la cadena, però això jo li vaig demanar des del primer dia. O sigui, quan sí, a mi TV3 em va dir... A mi quan TV3 em va proposar presentar... Bueno, quan va sortir-ho de Persona Infiltrada, vaig dir, home, el català el tinc arrovellat, perquè tampoc soc catalano parlant de casa, perquè mon pare és gallec, això ho he explicat. I després que porto 18 anys a Madrid, vull dir que te'n vas al castellà, no? però com estava gravat em veia protegida i salvada, i és veritat que moltes vegades havíem de repetir perquè em deien no, no, això es diu així, ah, vale, vale. Però clar, fer un directe 3 hores prime time, jo de seguida vaig dir, jo no em sento segura de fer un directe, necessito que em poseu ajuda de lingüistes. O sigui, clar, va coincidir que em van posar a parir molta gent, no tothom, però molta gent de català, que també el Miqui també el critiquen, l'Islami també, però bueno, jo una mica sóc la que estic una mica per endavant, no? com a responsabilitat. I clar, jo no vaig dir res fins al final de la temporada, que em vaig fartar una mica, vaig dir, mira, jo ja ho sabia això, i tots fem un esforç perquè això no passi, perquè és veritat que és un canal públic i l'idioma és el més important. Llavors, jo he de donar exemple d'intentar parlar el millor que pugui el català. De fet, avui què és? Dijous?
Avui és dijous.
Avui tinc la lingüista. O sigui, que cada setmana ens veiem, i a vegades també ve l'Albert, el coreògraf, també ve amb la lingüista. Vull dir que ens ho passem molt bé, vull dir que no és una cosa de... al revés.
Em parlaves del Miqui Núñez, com és treballar al costat de Miqui Núñez?
El Miqui és...
Se t'acaba d'il·luminar la cara.
No, és que el Miqui és... És un antidepressiu, o sigui, és com una teràpia treballar amb ell. És la persona que més m'estimo del món, que més ens riem, que plorem junts, que, o sigui, mira que no tenim res a veure. Quasi després sempre diem, hòstia, va, quan estem allà diem, hòstia, podríem quedar un dissabte per dinar i estar així però sense haver de currar, no? Després, quasi no ens truquem, bueno, ens enviem algun àudio, alguna cosa, però... La intensitat que tenim quan estem treballant després és molt raro, però em fa molt feliç, és que me l'estimo molt, és molt bona persona, té molt de talent, és molt natural, tenim un sentit de l'humor molt semblant, a vegades estem sopant amb el jurat i ell i jo ens agafa un atac de riure que no ho entenen, i és que ens miren dient, però què coño, què us passa? O sigui, és molt raro, perquè a més és que ens portem, clar, jo ara he fet 45, ell té, crec que 26 o 27, és que quasi podria ser meu fill, però connectem i llavors jo me n'estimo molt.
Havies dit, Marta, a Catalunya Ràdio, que després de les gales anàveu a fer cervesetes.
No, anem, ens quedem allà.
Ah, allà, o sigui,
allà
directament.
Fem a TV3 allà.
Ho heu fet ja la primera gala, també, o no?
La primera gala va ser el meu cumple.
Home, felicitats, eh?
Sí, ja, bueno, a més el dia de l'estrena, o sigui, el dia de més estrès de tots, i era com, tothom em deia felicitats, i jo, ai, és mi cumple, no me'n recordava. Vam fer així una miqueta de... Però la primera gala vam sortir una mica decebuts perquè no van funcionar les segones votacions a través de l'app, i fa ràbia que per un tema tècnic et deixa una mica mal gust de boca, però bueno, són coses que passen, no? Menys mal que no ens va passar a la primera votació, no?
Amb els concursants hi genereu vincle?
M'agradaria generar... Jo, perquè jo no tinc... El jurat no pot. De fet, eviten que es trobin o que... Saps? Perquè, clar, és el jurat. Jo no. Jo a vegades no tinc temps abans del directe, però a vegades ho faig d'intentar anar a saludar-los, a veure com estan. M'agradaria també algun dia doncs, anar a algun assaig. O sigui, la meva funció sempre m'han dit que és ajudar i protegir el concursant, no? No. Però és que els pobres estan també... O sigui, pensa que el diumenge ja estan assajant. O sigui, s'han de preparar les cançons d'ells, les segones veus, coreografies, és una bogeria.
Doncs són un sac de nervis, no?
Doncs jo et dic que... Em sorprèn, jo crec que són aquestes noves generacions. Jo me'n recordo quan anava de públic el programa de les mil i una del Jordi González, i jo em posava nerviosa d'estar allà asseguda veient el Jordi com parlava a càmera, i deia, però com ho fa? Que... Suposo que som d'una altra època i que veiem un plató, una càmera i flipem. I jo crec que aquestes generacions ja han crescut amb les xarxes socials, vull dir... Jo no els vaig veure tan nerviosos com podrien haver-ho estat, no?
Em parlaves també, Marta, del jurat. Creus que una de les claus de l'èxit d'un programa com Eufòria és, concursants a part, és que el jurat no sigui mai especialment dur en les seves crítiques o... O bueno, sigui dur però amable.
Sí, exacte, t'anava a dir, tu pots dir una cosa que no és agradable, però no cal dir-ho d'una manera desagradable. Que això és una mica una de les coses que crec que es desmarquen una mica d'altres tipus de formats similars. Això és una mica també la marca de la política de veranda d'aquesta productora. Vull dir que sempre... intenten que no hi hagi mal rotllo, que ningú pateixi, no fan trampes, no enganyen. Per això jo també crec que és un èxit aquest programa, perquè ens mereixem aquest tipus de televisió, que és una televisió d'entreteniment familiar i no cal entrar en altres coses, no?
Si parlem de crítiques, abans ho fèiem, una de les coses que m'agradaria preguntar-te, Marta, és si has viscut de prop el masclisme o desigualtat a la teva feina.
Ostres, suposo que sí, clar, però ara mateix... Però en quin sentit ho dius?
Per exemple, tu et dediques al món de la comunicació. Al món de la comunicació hi ha molta... tot està enfocat de cara a la imatge, és a dir, hi ha molt edatisme, hi ha molt excés de bellesa. Estem enfocant a les presentadores com a presentadores, noies joves, guapes, altes, etc, etc, i ens oblidem de tota la resta.
És que clar, no ho sé, home, si és veritat que veig
molta cosificació.
És que mira, t'he de dir, jo escolto la ràdio, després els informatius els veig de TV3 des de sempre i quan estic a Madrid també, però és veritat que a vegades passes per altres canals i tots són noies, no? O sigui, per exemple, a Mediaset les noies que fan el temps no són meteoròlogues, no? Com es diu?
Meteoròlogues,
molt bé, no deixem d'aprendre. Meteoròlogues. I ho sé perquè a més elles els hi posen al cul, llegeixen la crònica que els hi fa un meteoròleg i suposo que si les posen com a reclam de bellesa i joventut. Però bueno, també a les sèries quan veiem Los Hombres de Paco, l'Internado, sempre estaven sense samarreta els nois també. O sigui que, bueno, clar, el món audiovisual, doncs la bellesa té un valor.
Al principi ho dèiem, has fet un munt de coses, has treballat en comunicació, has treballat en interpretació. Hi ha alguna cosa que tinguis ganes de fer i encara no hagis fet?
No ho sé, perquè tampoc volia fer tele i al final he fet ni ser actriu. O sigui, no, jo no sóc vocacional ni tinc... O sigui,
tens la sensació que la teva carrera t'ha vingut com donada?
M'ha donat, sí.
Sí, eh?
Una mica la vida sóc una mica igual, vull dir, no em marco metes, no... Que potser és un error, perquè ara com està tot tan de moda allò de marcar-se els objectius, la disciplina, el no sé què, tal... Jo no. Potser el que em faltava ja ho vaig fer l'any passat amb Netflix, que vaig produir i dirigir un projecte i no sé si tornaria a fer-ho perquè és una feinada. Clar, estic molt mal acostumada, jo arribo, maquillen, em poso davant de la càmera i me'n vaig, i això també t'acostumes molt. O sigui, és molt ràpid acostumar-se a això, molt fàcil.
Suposo que és molt diferent, no? Un rodatge que una gala en directe, per exemple. És absolutament... Són dos mons diferents.
I la mateixa gala gravada o en directe és, o sigui, és el dia i la nit. Jo me'n recordo
també?
El primer programa... Clar, el programa d'Eufòria té un disseny de producció molt, molt complex que per TV3 no podíem començar, i també jo m'incloc, a fer directes. Vull dir, havíem de rodar una mica perquè hi havia actuacions, votacions, vídeos, connexions, hi havia de tot. El primer programa que vam fer a Eufòria, jo vaig estar en aquell plató gravant el programa 8 hores, i al final és un programa de 3. Llavors el directe és meravellós. El problema del directe és que fins que comença el directe, o sigui, esto es el camarote de los hermanos Marx, o sigui, va tothom de cul, o sigui, perdó, això no es pot dir, no?
Sí que es pot.
Va tothom a tope, tal, però quan comença és com una obra de teatre, allà ja no et para ningú, saps? I ja és, vinga, jo prefereixo sempre el directe. I els rodatges són un avorriment, els rodatges de ficció. Jo moltes vegades, ai, jo vull anar, dic, vine, però és que és un avorrimiento, perquè és que per cada... O sigui, tu fas una seqüència que potser té quatre blocs, no? Perquè és, venga, ara gravamos esta parte, després a mi, després al general, després l'inserto que arriba, no sé què. Llavors, de cada bloc que es grava, potser hi ha 45 minuts d'espera de canviar les llums, el no sé què, la 13 o la tal... Llavors, per això la gent s'enrotlla tant, els actors entre ells, perquè tenen molta estona lliure. Llavors, clar, al final acabes lligant i acabes fent vincles. No, és broma, però sí, és molt pesat i a nivell interpretatiu requereix molta concentració. O sigui, al final la feina d'un actor és estar concentrat perquè potser... hem gravat una part meva que jo estic plorant, després hem de fer els generals, he de seguir plorant. Si em poso com amb el Miki quan estem allà eufòria a fer el tonto, se te'n va el... és una altra cosa, però és molt bonic.
Et preguntava abans què et venia de gust fer que no haguessis fet. T'ho pregunto diferent, projectes entre mans?
Tinc una sèrie pel juny per Netflix amb un personatge molt... mai he interpretat un personatge així, que és una persona que té un tumor al cap i un càncer. Uau,
dura,
sí,
eh?
Sí, sí. Però és un personatge... Just m'ha sortit fa poc el càsting. És un personatge que no és protagonista. És la parella d'un dels protagonistes. Però bueno, també em ve molt de gust perquè em coincide... O sigui, ja comencen a rodar al maig... coincidia amb Euphoria, però al final no sé per què, per l'altre actor, que és el que fa de parella meva, no pot, no sé què, o sigui que acabo Euphoria i la setmana següent ja començo això. Vull dir que em va molt bé i em ve molt de gust també, abans d'agafar les vacances, fer una miqueta d'actriu, com l'any passat que vaig fer Los Protegidos tot l'estiu.
Si parlàvem de projectes, s'ha especulat molt, i ho saps, sobre un possible retorn de Jordi González a TV3 amb tu.
Mira,
què en sabem d'això?
Ahir vaig parlar amb ell. No sabe, o sigui, a veure, per molt que sigui el Jordi i que tothom té moltes ganes de que torni.
Moltes,
perquè és que a més tenim ganes de veure el Jordi que nosaltres coneixem, no?
Recordem les Mil i una nits, per exemple, no?
I a més el Jordi és que és molt guai, o sigui, és que és molt guai, és molt intel·ligent, és molt divertit, és un seductor, o sigui, a mi m'encanta. Però clar, tenen tota la programació feta, llavors jo crec que és una cosa que si va endavant... clar, no depèn de nosaltres, no sé, haurem de veure.
Estàs dient que està presentat el projecte?
Sí, hem pensat un projecte que és molt xulo amb el Jordi i ens ve molt de gust, però hem de tenir una miqueta de paciència.
Tindrem paciència de moment.
I bueno, també és veritat, clar, jo si faig l'Eufòria tampoc puc fer tantes coses al TV3, si no la gent es cansarà de mi.
Va, tornem a Eufòria. És massa aviat per parlar d'una tercera edició?
Uai, sí.
Sí?
Sí, això sí, això no tinc ni idea. Però jo, home, amb l'audiència que hem fet, o sigui, clar, és tan rara la tele, perquè potser acabem a la final d'aquesta segona temporada fent un 10, vull dir, és que s'han vist coses tan rares a la tele.
T'ho torno a preguntar diferent i vinc més cap aquí, llavors. És massa aviat per parlar d'un segon Sant Jordi, per exemple?
Però tu què et penses? Que sóc el rapel, jo? O sigui,
que saps més coses que jo, segur?
No! Què va? Què vols que sàpiga jo? Pobre de mi. Si el del Sant Jordi va ser una altra jugada de TV3 boja, perquè jo me'n recordo que ells van tenir molts dubtes de fer el Sant Jordi, perquè el Sant Jordi, si s'omplia tot, no guanyaven diners. Si no s'omplia, perdien diners.
Es va omplir tot dues vegades.
Clar, però imagina't, vull dir que... Doncs sí, sí, tu vas estar?
No, però hi seré quan torneu. Ara amb aquesta segona edició
diferent. Va ser espectacular, va ser espectacular. Va ser brutal.
Sí, eh? Tu vas passateta. Tens una cara de...
Jo no els havia vist mai en directe, perquè sempre estic al backstage allà mirant el guió i a més que el backstage no s'escolta bé. I llavors els vaig veure en directe i vaig flipar.
Marta, va, per últim, què li diria Marta Torné a la Marta Torné que presentava aquell programa de Ràdio Estel, La Trobada, sabent tot el que saps ara? Entrevistes faciletes, aquestes de Radio Estel.
Escolta'm una cosa, per què fas teràpia de coaching psicòleg de pacotilla? Mira, és que no m'agrada... A vegades em diuen, ai, ens pots donar algun consell? No m'agrada la gent que dona consells. O sigui, jo no sóc la persona indicada per fer-ho. Hi ha gent que ho fa i jo i els escolto i van molt bé. T'agafo una mica de bitxí, perquè em fas unes preguntes
que
se'm seca la boca.
No, cap problema. Crec que és l'entrevista, tenim els productors aquí, tenim l'Andreu González, la Núria Rosa aquí, crec que és l'entrevista més random que hem fet.
És que jo
la...
sóc així.
No, superguai, m'agrada molt aquest rotllo.
És que jo no em sento res, o sigui, no acabo les coses, tinc dèficit d'atenció.
Sí o no, en sèrio?
Sí.
Sí?
Sí, imagina't jo el programa que això, no tinc ni cue ni targetes.
Això t'anava a dir, això et dificulta la teva feina, suposo.
Bueno, després suposo. Quan m'enfoco, saps? No sé què dir-te. No sé què dir-te, de veritat, eh?
Amb un palant tenia prou vista.
Doncs, no sé, és que jo en aquell moment no tenia el somni de ser presentat. O sigui, clar, m'hagués agradat, però també m'hagués agradat, jo què sé. No sé, pintar bé, no sé, és que clar. No m'agrada que em facis aquestes preguntes, perdó.
Marta Torné, moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana a la Bodega Bartoli. Va, que vagi molt bé.
La caravana que m'ha deixat un mal lacat. Que no.
Va, que vagi bé.
Que vagi bé, guapo.
Merci. Patut.